Dos quarts de vuit, comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Bona tarda, és dimarts 13 de març i comencem l'Infovespre de Ràdio Calella Televisió interessant-nos per la convocatòria de la primera edició de la beca d'investigació de Calella que portarà per nom Jordi Amat i Teixidor en record de l'historiador local. Avancem continguts amb titulars. Es convoca la beca d'investigació Jordi Amat i Teixidor amb una dotació econòmica de 3.000 euros i amb la voluntat d'estimular treballs d'investigació que contribueixin al coneixement de la realitat actual i història de la ciutat. Rep el nom de Jordi Amat i Teixidor, un dels grans estudiosos i divulgadors de la història de Calella, expert en el període de la Guerra Civil. I ja està en marxa la creació d'un nou òrgan de participació a la ciutat. Es tracta d'un Consell Municipal d'Adolescents que donarà continuïtat al ja existent Consell d'Infants. Estarà format per alumnes dels instituts de Calella. Ahir es va començar a presentar als centres educatius. El primer va ser al Bisbe Sivilla, on es va animar els estudiants a formar part del Consell. L'Escola de Música Can Llobet vol crear una Big Band. Ho va anunciar ahir la directora de l'escola al seu pas pel programa La Ciutat, on va expressar la seva voluntat del que la banda està preparant per Setmana Santa s'estableixi com a Big Band. Lourdes Bartolí va explicar que posaran música a un dels passos de la processó de Calella. I en esports detallarem el recorregut de la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que comença dilluns a Calella, amb un petit o gran canvi respecte a edicions passades. Els ciclistes sortiran en direcció a Pineda i no a Sant Pol com fins ara. Canvi en la direcció de sortida del pilot, entre els quals s'hi compta amb Marc Soler, ciclista català i flamant guanyador de la París-Niça, membre del Team Movistar. En l'etapa inaugural de la prova hi haurà un port de muntanya de tercera categoria, el Collsacreu, que hauran de pujar abans d'encarar la tornada a Calella. Comencem! Dos minuts passant de dos quarts de vuit del vespre. Com dèiem en titulars, es convoca la beca d'investigació Jordi Amat i Teixidor amb una dotació econòmica de 3.000 euros i amb la voluntat d'estimular treballs d'investigació que contribueixin al coneixement de la realitat actual i històrica de la ciutat. Rep el nom de Jordi Amat i Teixidor, un dels grans estudiosos i divulgadors de la història de Calella, expert del període de la Guerra Civil. Va morir l'octubre del 2014. Amb aquesta beca, l'Ajuntament de Calella recorda la seva figura i incentiva el treball de persones que puguin seguir la seva trajectòria d'investigació i divulgació que va plasmar en diversos llibres. Les propostes de projectes d'investigació s'han de presentar abans del 15 de juny i el guanyador rebrà la beca de 3.000 euros per a desenvolupar-lo i presentar-lo en el termini d'un any. Segons consta en les bases de la convocatòria, el beneficiari cedirà a l'Ajuntament de Calella els drets de la publicació de l'obra. En el cas que s'hi mostri interessada una editorial externa, donarà gratuïtament a la ciutat 200 exemplars del llibre. I en aquest sentit, el tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella ha explicat que la beca Jordi Amat i Teixidor permet retre un homenatge a un investigador que va tenir la ciutat com un dels seus objectes d'estudi.
No hi havia cap persona que exemplifiqués més bé la figura de l'historiador local preocupat i compromès amb la realitat propera, i en aquest sentit la mare va estar doncs, contenta, i a nosaltres ens permet d'una banda doncs, retre aquest homenatge al Jordi Amat i construir, preparar aquesta iniciativa, aquesta beca, per tal d'anar implementant allò que moltes vegades està amagat i que nosaltres volem doncs, posar a disposició de la ciutadania.
Torres ha explicat que se'n farà una convocatòria bianual i que l'objectiu és arribar a crear una col·lecció d'estudis sobre Calella.
L'idea és que aquesta beca s'iniciï ara, però que tingui continuïtat en el temps i que aconseguim doncs això, que arribem a tenir aquella col·lecció dels temes vinculats en Calella, no només els històrics, sinó qualsevol altre tema que hem plantejat abans, per tal de donar aquesta visió del que hem sigut, del que som i del que segurament serem.
Fins al 15 de juny es poden presentar les propostes d'investigació a la convocatòria i s'espera que a finals del 2019 es pugui presentar el primer llibre de la col·lecció. A més, se'n farà difusió en universitats i altres centres d'estudis i d'investigació.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviem de qüestió. Calella ampliarà la bona experiència del Consell Infants al col·lectiu d'adolescents. Ahir es va fer la primera xerrada informativa als alumnes de l'Institut Bisbe Sivilla sobre el funcionament d'aquest nou òrgan de participació. Amb ell es vol donar continuïtat al treball que els nens i nenes de Calella estan fent des del 2015 al Consell Municipal d'Infants. Des de l'Ajuntament s'ha iniciat una roda de presentació d'aquest nou Consell d'Adolescents als centres educatius per animar els alumnes a participar-hi. La primera es va celebrar ahir dilluns a l'Institut Bisbe Sivilla. Eva Sánchez n'és la directora.
Des de l'Ajuntament ens van trucar per explicar-nos el que volíem fer amb el Consell d'Adolescents i nosaltres l'única cosa que hem fet és cedir un espai i una franja horària perquè les persones de l'Ajuntament vinguessin a explicar-li als alumnes en què consistia i què havien de fer per participar.
El primer Consell d'Infants es va crear al febrer de l'any passat. Els 28 consellers i conselleres escollits pels seus propis companys d'aula van rebre l'encàrrec de dissenyar l'espai de la ludoteca que es va muntar per la passada fira de Calella i l'Alt Maresme. El nou Consell d'Infants es va constituir el passat novembre. Enguany, el seu encàrrec més important és el d'adaptar la senyalització per a persones amb alguna discapacitat, així com aprofundir en els drets dels infants i ensenyar als seus companys tot el que aprenguin.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Seguim endavant amb l'infovespre d'avui dimarts. La setmana passada, si se'n recorden, els explicàvem que Calella provava un mecanisme natural per al control de la població de mosquits. Es recorre a la cadena tròfica entre les espècies, segons la qual unes s'alimenten d'altres. En aquest cas, per mitjà dels ratpenats. Doncs bé, avui podem parlar amb Miquel Gallego, gerent de l'empresa Serviset, que doncs, va instal·lar aquest tipus de mecanismes. Miquel, bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem, amb la instal·lació d'aquestes caixes per ratpenats que s'han instal·lat a diferents punts de la ciutat, es vol afavorir la reintroducció d'aquests animals a la ciutat, no?
Efectivament. El que es pretén és incrementar la colònia de ratpenats que actualment hi ha a Calella mitjançant l'afavoriment de nous espais perquè les femelles, sobretot, puguin viure i portar les seves cries a aquest món.
No sé com funciona això, però per què es fan servir ratpenats per aquest tipus de controls?
Bé, és un mètode molt eficient, natural, que respecta el medi ambient i que està dins el que s'anomena la lluita integrada contra les plagues. El Consell Comarcal ja fa treballs des de fa anys per controlar la plaga de mosquits en el que seria els espais humits i l'Ajuntament de Calella el que promou és la captura dels insectes adults, en aquest cas a través d'un ésser viu, un mamífer, que és el ratpenat. Això és bàsicament la funció d'aquest mamífer.
No sé si és gaire habitual veure ratpenats a la nostra ciutat, a Calella.
Doncs efectivament a les ciutats del nostre país hi ha ratpenats. És una espècie endèmica, la tenim a dins de les espècies de la natura que ens envolta i sí que tenim, ni que sigui en un franc retrocés, ratpenat a Calella i a municipis del Maresme.
De moment s'han instal·lat 5 caixes en diferents punts de la ciutat, dues al Parc del Mau, una al Pavelló i al Racó d'Antano, i les altres a les places del Mercat, a Catalunya i a Lluís Gallard. Per què en aquests punts s'han instal·lat aquestes caixes?
Està pendent, perdó per la correcció, la cinquena caixa, a l'espera de tenir resultats de les 4 instal·lades. Bé, el motiu d'haver instal·lat aquestes caixes en aquests llocs concrets és que tenim espais on pot haver proliferació de mosquit. a cada zona se li explica la proliferació de mosquit perquè hi ha des d'embornals, com seria la zona de Plaça Catalunya o el sector del mercat municipal, fins al que serien els arbres, els plataners, que hi ha al Parc del Mau, que les ferides que la poda propicia amb un cicatritzat insuficient, doncs provoca orificis que s'omplen d'aigua i que finalment és el lloc de posta de les femelles perquè més endavant neixin larves i posteriorment passin a adults aquests mosquits. Si en aquestes zones tenim instal·lades caixes que afavoreixen la presència de ratpenat, tindrem una forma de controlar els adults de mosquit.
Quant de temps ha de passar per saber si aquesta prova pilot funciona o no funciona?
Els especialistes en diuen que fins al segon any d'instal·lació no tenim la certesa de que hagi funcionat correctament o no aquella caixa. La nostra intenció és promoure, no només a Calella, sinó a municipis veïns, la instal·lació d'aquestes caixes, de manera que el ciutadà percebi com una forma natural de combatre el mosquit i totalment innocua per les persones, perquè són, com he dit abans, mamífers que exclusivament mengen mosquits i de cap de les maneres hem de pensar en els vampirs o hem de pensar en éssers que puguin transmetre malalties en el nombre que actualment poden haver a les colònies instal·lades a les caixes niu de ratpenat.
Els ciutadans també podem, no?, a ajudar a controlar aquestes plagues, no?, des de casa.
Doncs així és. Hem de vigilar, sobretot, els tolls d'aigua que s'hi poden formar, els plats de recollida d'aigua dels testos. Hem de vigilar que no puguin haver joguines que puguin acumular aigua. Hem de vigilar igualment pots, envasos que puguin contenir aigua durant un període de temps perllongat i no afavorir aquesta presència d'aigua estancada, perquè sense aquesta aigua és materialment impossible que la femella faci una posta d'ous, de tal manera que així podríem tallar el cicle biològic, no afavorint la presència de postes de mosquit.
Quan la reproducció del mosquit és ràpida?
Sí, la veritat és que en funció de la temperatura ambiental podem tenir en pocs dies un cicle tancat de mosquit. Des de la posta, de fet, des de la fecundació de la femella fins a la posta, sortida de larves i posteriorment la transformació en mosquit, ni que sigui juvenil.
I els ratpenats aquests mengen molts mosquits? Fins a quina quantitat poden arribar a menjar, més o menys?
Hi ha especialistes que parlen de que un sol ratpenat en un dia pot arribar a menjar 1.000 mosquits.
Déu-n'hi-do.
És una xifra molt elevada, sí, efectivament, molt elevada, i estaríem parlant doncs d'un ésser viu amb un nivell d'eficiència elevadíssima a l'hora d'efectuar captures. I totalment, diria jo, gratuït el sistema insecticida per combatre la plaga de mosquit, no només el mosquit tigre, que moltes molèsties va causar en el seu moment i està causant avui en dia, sinó inclús mosquits que amb el pas dels anys poden arribar a transmetre malalties greus als humans.
No sé si el ratpenat, també un dels problemes que té el Parc del Mau, és la processionària, no sé si també serveix per a aquest tipus d'insectes.
Podria, d'alguna manera, menjar la papallona que surt de la crisàlida quan es fa la metamorfosi de l'eruga, que ara precisament està fent la migració, si no l'ha fet ja totalment, des de la bossa que se'n veuen els pins, avets, cap al terra, i que de cara al mes de juny o inclús al mes de juliol aquestes papallones volaran i mascles i femelles s'emparellaran. Sí que és possible que el ratpenat pugui reduir sensiblement la població de papallones de processionària. És un insecte que té una metamorfosi completa i per tant, hi ha un moment a la seva vida que és una papallona i aquesta papallona pot arribar a ser un insecte que pugui menjar el ratpenat que tenim aquí a Catalunya.
Doncs Miquel Gallego, gerent de l'empresa de control de plagues Serviset, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de l'informatiu del vespre de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Ràdio Calella. Yeah, yeah. Al Frankfurt la Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt la Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Frankfurt la Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt la Riera. Amb l'any nou arriben els cursos subvencionats a InLingua. Cursos subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Cursos d'anglès nivell A1. Inici 14 de març. 14 de març. Cursos subvencionats a InLingua. Informa't del curs que t'interessa i dels requisits necessaris. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. Amb el suport de Servei d'Ocupació de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella. Continuem endavant. L'Escola de Música de Can Llobet vol crear una Big Band. La directora de l'Escola de Música Can Llobet ha avançat als micròfons de Ràdio Calella Televisió que la banda de música que tocarà per Setmana Santa pretén ser l'embrió d'una futura Big Band de la ciutat. També estaria oberta a músics externs de l'Escola de Música i d'altres poblacions. Ho va explicar Lourdes Bertolí ahir al seu programa Per la Ciutat.
Que sigui un embrió, que sigui l'excusa, sí, per crear una banda a l'escola, banda barra Big Band, sí? O sigui, que puguis tenir diferents opcions de repertori. I per tant ara, a partir d'aquesta experiència, el tema és seguir engrescant en els que s'hi han apuntat i seguir engrescant a altres que vulguin formar part, i des d'aquí ho obro, que no siguin només alumnes de l'escola, sinó que poden ser d'altres poblacions, que puguem formar aquesta banda Big Band per de l'Escola de Música de Calella, però que no és tancada exclusivament als alumnes nostres.
L'Escola de Música posarà la banda sonora a un dels passos de la processó. Serà la posada en escena de la banda, que posteriorment es convertirà en la Big Band. Bertolí ha indicat les dificultats amb les que es van trobar quan li van plantejar formar part de la Setmana Santa.
Se'm va demanar que faltava música en un dels passos de la processó, que per què no a l'Escola de Música fèiem alguna cosa, i dius d'acord, sí, ganes sí, però clar, això vol dir com ho muntes, a qui apuntes, per tant tornem a fer un altre projecte de gestió, sí? Dius, vale, a veure, molt bé, sí, la idea és bona, però hem de buscar quins alumnes podrien fer-ho, quin professor podria dirigir-ho, quin, no? I per tant vinc a gestionar tot això, i al final hem creat una banda que som uns 15, i de fet que estem assajant aquí, o sigui que se sent moltíssim, i sortirem el dia 30. Són tres temes, tres o quatre temes que són típics de Setmana Santa.
Obrim plana esportiva parlant de la Volta, i és que sortirà dilluns de Calella en direcció nord. A diferència de les últimes edicions, quan el pilot de ciclistes es dirigia a Sant Pol per entrar a l'interior, encara en Collsa Creu, port de muntanya de tercera categoria. Ahir es va presentar els detalls del recorregut d'una edició que tindrà la millor participació possible en figures com Nairo Quintana i Alejandro Valverde, guanyadors de la prova del 2016 i 2017 respectivament, l'irlandès Dan Martin o Rigoberto Urán. També el català Marc Soler del Team Movistar, que l'any passat va acabar tercer de la General i que arriba com a flamant guanyador de la París-Niça. El recorregut de la prova tornarà a trepitjar les quatre províncies de Catalunya i tornarà a visitar la Vall d'Aran i Viella després de 25 anys. Hi haurà dues etapes d'alta muntanya, dues de mitja muntanya i tres etapes ideals per l'esprint o escapades. L'etapa inaugural, amb sortida i arribada a Calella, de 152,3 quilòmetres, arrencarà a 2:15 des de la Riera Cap Aspre, on els ciclistes prendran la carretera Nacional 2 en direcció Pineda i Santa Susana, on es posarà en marxa el cronòmetre. Arribaran a Platja d'Aro, passaran per Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Sils, Hostalric, Sant Celoni, pujaran per Collsacreu, Port de Muntanya de tercera categoria, i tornaran per Sant Cebrià, Sant Pol i fins a Calella, amb la meta a la carretera Nacional 2 a l'alçada del carrer Balmes. En la roda de premsa de la presentació de la 98a Volta Ciclista a Catalunya, que tindrà la difusió televisiva més gran de la història, ja que es podrà veure en 190 països dels 5 continents, també es van descobrir els nous mallots. Aquests mallots estan produïts per Gobic i mantenen els colors històrics de la prova. El mallot líder estarà patrocinat per Catalunya, el de muntanya per Carrefour, el mallot d'esprints intermedis portarà el logotip de Feiner Energia i el mallot de millor jove estarà patrocinat per Loteria de Catalunya. Com a novetat, hi haurà un mallot de millor català que estarà a la venda al públic. Tot l'espectacle de la volta es podrà viure, com dèiem, a partir de dilluns a Calella. I canviem de qüestió, canviem d'esports. Sofia Joansang va anunciar durant el programa La Banqueta de Ràdio Calella Televisió que, tot i tenir forces ofertes, seguiria una temporada més defensant la samarreta del Club Tenis Taula Calella. Aquest cap de setmana, la jugadora del Suris Calella va assolir la medalla de bronze sub-21 amb la selecció espanyola de la modalitat de dobles. Aquesta és la primera medalla europea de la selecció en aquesta categoria.
No m'esperava gaire aquesta medalla, tot i que esperàvem fer un bon resultat, però tampoc arribat a fer una medalla i estem bastant contentes per aquest resultat. Perquè, és a dir, ha sigut la primera medalla extra de tenis taula, és la segona edició que fan, i clar, se li dona molta importància perquè és com les nacions de sota també podem arribar a fer coses, i sí, molta gent felicitant i també nosaltres molt contentes per aquest resultat.
Sofia Joansang va comentar que se sentia molt còmoda jugant al cantó de les seves companyes Gaby Fejer i Alba Fernández. La jugadora calellenca, que té 18 anys, és una de les palistes amb més projecció, no només en l'àmbit estatal, sinó també europeu. Sofia Joansang va arribar a Calella la temporada 2012-2013 procedent del Cassà. Tot i tenir edat per competir en categoria infantil, la primera temporada va jugar amb l'equip de tercera estatal i va tenir partits a la Superdivisió. Aquesta setmana participa en l'Open de Polònia amb la selecció espanyola.
Meti Polit us ofereix el temps.
I quan falten 7 minuts per arribar a les 8 del vespre, és l'hora de conèixer la previsió meteorològica de cara a demà amb el nostre home del temps, amb en Quim Serra.
Demà tindrem un petit canvi de temps. Al matí, migdia, predominarà el sol, però al llarg de la tarda veurem com la nuvolositat es farà més abundant i és que la nit de demà passat ens creuarà una línia frontal que deixarà algunes pluges, fins i tot algun petit xàfec aquí al Maresme. Ja demà al vespre, a primeres hores de la nit, podríem tenir les primeres precipitacions que arribarien, s'estendrien fins la matinada. 4-5, com a molt, de demà passat, de dijous. Una situació, per tant, amb aquest petit canvi de temps i amb unes temperatures que, si bé de cara a demà tornen a pujar, es faran més suaus, dijous baixaran lleugerament. Per cert, que un cop passi la pertorbació al llarg de dijous, entrarà vent de ponent que serà moderat amb alguna ràfaga forta de fins a 50 km per hora i això farà que l'ambient sigui completament assolellat, ràpidament els núvols marxaran i el sol s'imposarà i dominarà durant bona part del dijous. Divendres, 3:15 del mateix, situació marcada per l'estabilitat, pel domini del sol i per unes temperatures que pujaran una miqueta més.
Doncs aquesta era la previsió meteorològica de cara a les properes hores a càrrec del nostre meteoròleg, en Quim Serra.
Neti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Neti Polit.
I estem arribant ja a la part final de l'informatiu del vespre d'avui dimarts, 13 de març, i avui fa anys que el Night Fever de Big East va arribar al número 1 del Billboard. Gràcies a aquest treball, Big East va aconseguir l'èxit internacional fins a acabar de convertir-se en un grup de culte del que es recorden temes com Staying Alive o la balada How Deep Is Your Love. L'àlbum va ser el més venut de la història fins al moment i va venir acompanyat per tot un moviment social i estètic. Big East va obtenir, per cert, 7 premis Grammy. Després del brutal èxit d'aquest disc, van publicar Spirits Having Flown l'any 1979, del que es van vendre més de 20 milions de còpies. Avui, per acabar l'informatiu d'avui dimarts, us deixarem amb aquest tema tan conegut i tan popular com és Staying Alive. Moltíssimes gràcies per haver-nos seguit una vegada més i tornem demà, ja ho saben, a partir de les 10 del matí amb el programa La Ciutat, i a partir de les 8, recordin, Notícies en Xarxa. Gràcies per la seva confiança i fins demà. Yeah.